11 i 25 minuts del matí d'aquest dijous 12 de setembre de 2013. Recuperem amb aquesta sintonia el que és el Making of Sergio Morales, una secció de cinema, tot i que aquest any n'incorporarem una segona al programa que ja estrenarem demà divendres.
Exacte.
Avui el Making of amb Esteve Polls, de convidat, el dibuixant de còmic del Llanero Solitario, The Lonely Ranger, perquè recordem que això ve d'Amèrica. Molt bon dia, Esteve.
Molt bon dia.
Abans, però, aquesta secció es caracteritza per avançar, primer de tot, les estrenes en cartellera santcugatenca. Per tant, Esteve, tot seguit estem amb tu. Abans, però, Eva Garrido, molt bon dia de nou a l'estudi.
Bon dia.
Quines estrenes hi ha en cartellera santcugatenca per aquest cap de setmana i a quins cinemes?
Doncs en tenim tres. Comencem per la primera, Percy Jackson i El mar de los monstruos, que podem veure a Cinesa i Elmo.
Ahora ya sé que los dioses del Olimpo son reales. Y a veces tienen hijos con humanos, llamados semidioses. Somos prácticamente iguales a los demás, pero con unas ligeras diferencias notables. Vivimos en el único lugar seguro para nuestra especie. Hasta ahora.
Val, doncs com m'heu sentit al tràiler, la pel·lícula està basada en el bestseller de Percy Jackson i El mar de los monstruos. I què passa? Percy és el protagonista i amb els seus amics viuen en un país on tots els ciutadans són semideus, és a dir, són fills de persones, diguéssim, mortals i déus. I què passa? Que el món on viuen està en perill, es veu en perill, i per salvar-lo han de trobar el Vellocino d'Oro. I s'embarquen en una perillosa aventura pels mars dels monstres, que, com diu a la sinopsis, per nosaltres són els coneguts el Triángulo de les Bermudes, però ells en diuen El mar de los monstruos.
Per les cares de l'Esteve i del Sergio, no sé, Sergio, si teníem alguna referència ja de Percy Jackson i El mar de los monstruos.
És la segona part d'aquesta història que arriba al cinema. La primera, crec recordar que he vist alguna cosa i el noi era com molt pringadet i tot això, i ara ja es posa la cosa seriosa, molt més èpica. Suposo que, bé, té, almenys a nivell visual serà espectacular, però no sé la història fins a quin punt deu enganxar, perquè la primera pel·lícula, si no recordo malament, tampoc va dir tant de rebombori com per continuar una segona. Problema que hi ha més d'un llibre, per tant, o continua, no malament rai.
Aquesta és una de les estrenes. Eva, ens dius quina és la segona?
La següent, Assalto al poder, que també la podem veure a Cinesa i Elmo.
Estamos informando en directo. Se ha producido una explosión.
Realmente espeluznante. Otras fuentes sin confirmar hablan de una...
Doncs Assalto al poder, Joint Kell, que està protagonitzat per l'actor Channing Tatum, que l'hem pogut veure en altres pel·lícules com...
Està molt de moda.
Sí, està molt de moda.
Això ja ho sabem.
Està molt de moda. I bé, Joint Kell, un agent dels serveis secrets que busca feina. Es presenta a l'agència dels serveis secrets, fa una entrevista, però no l'agafen. Què passa? Que a l'entrevista hi va amb la filla, i quan la filla li pregunta com ha anat la... diguéssim, l'entrevista, perdó per la redundància, ell no es veu amb cor de dir-li que no li han donat la feina i s'inventa una excusa, diu que, bueno, que ha anat bé. Què passa? Que en aquell moment, just, uns paramilitars entren al Capitoli i què passa? Que Joint Kell es veu amb l'obligació de salvar el president d'Estats Units, que està interpretat per Jamie Foxx, que, bueno, fa com un Obama, tot i que no es diu Obama, es diu James Sawyer, el president d'Estats Units, en aquesta pel·lícula. I bé, aquesta serà, doncs, la seva aventura, intentar salvar el president d'Estats Units i salvar-lo d'aquests paramilitars que han assaltat el Capitoli.
Salvar el país, també, una mica. Té un repartiment fantàstic, aquesta pel·lícula, amb el James Woods, el Channing Tatum, que, com dèiem, està molt, molt de moda, el Jamie Foxx, la Maggie Gyllenhaal. Una pel·li que, vaja, una miqueta a la línia d'aquestes pel·lis destructives, de destruir-ho absolutament tot dels Estats Units, i amb un director, el Roland Emmerich, que s'ha fet molt famós per aquella pel·li d'Independence Day, una pel·lícula que jo comentava amb uns amics, una pel·li que només té un moment fantàstic, és aquella escena de destrucció de la Casa Blanca, perquè la resta, jo crec que ningú se'n recorda.
Doncs Casa Blanca també pel mig, aquí a Assalto al poder, tercera i última estrena, Eva.
La gran família espanyola.
Te amo, Carla Diego López, y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre, para acabar la gran familia española de mi padre, y que todos volvamos a ser felices.
Para casarse hay que tener 18 años.
Podemos esperar. Vale.
Val, doncs, La gran família espanyola és un film de Daniel Sánchez Arévalo i també podem trobar alguns actors catalans com Quim Gutiérrez i també la coneguda Verónica Echegui, no?, de Jo soy la Juani. Doncs, què passa a la pel·lícula? La pel·lícula, en resum, és un noi que es vol casar amb la nòvia de tota la seva vida, com hem sentit al tràiler, aquest nen que està enamorat d'aquesta nena i que esperaran fins que siguin grans per casar-se. Però què passa? Just el dia del casament és la final d'Espanya contra
qui? Holanda, Leuma. El Mundial. Contra Holanda.
No va ser Alemanya?
No, Holanda.
Sud-Àfrica. Holanda? Holanda?
Jo diria Holanda. Que va ser Holanda.
Ai, 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 la meva memòria.
Esteve, va ser Holanda?
Va ser Holanda.
Va ser Holanda.
Sí, correcte.
Doncs, el mateix dia del casament és la final del Mundial. I, doncs, la família, clar, no s'espera.
Per què opta?
Ah, s'ha de veure per veure què opta. Però bé, el que passa és que mitja família està pendent del partit, altres al casament, líos pel mig, i bé, la pel·lícula és això.
Doncs això és La gran família espanyola, que juntament amb Assalto al poder i Percy Jackson i El mar de los monstruos, les tres estrenes, Eva, diríem, a la cartellera santcoatenca, tant a Cinesa com a Yelmo, pel que fa aquest cap de setmana. Gràcies, Eva.
A tu.
¿Y por qué estoy vivo?
Ocho jinetes en el desfiladero. He cavado siete tumbas. Caballo dice que eres espíritu errante. Hombre que ha estado al otro lado y ha vuelto.
Hombre. Esteve Polls, ha arribat el moment en què volem sentir l'opinió que mereix el dibuixant del còmic El Llanero Solitario sobre aquest film que s'ha pogut veure des d'aquest estiu ja als cinemes. Bon dia, Esteve.
Bon dia, nois.
Una pel·lícula que no sé si ha vist el Sergio.
No, no l'he vist.
Pendent.
De pel que em dieu, no.
Home, vés a veure-la, per llavors podràs opinar, no?
No, no, clar, que podeu opinar, clar. Però clar, no em dieu res bo de la pel·li, com voleu que la vegi.
Una pel·lícula del director Gore Verbinski, el director, entre altres, de Pirates del Caribe, el Sergio crec que té més referències.
Sí, de fet, volia comentar una mica, aquest home que és una carrera, té una carrera bastant curiosa, perquè ha fet alguna pel·li interessant, però la majoria, a nivell de qualitat, no és que sigui la bomba. Per exemple, aquest home el coneixem sobretot per haver dirigit les tres entregues de Pirates del Caribe, de les quals la primera és fantàstica, sensacional, les altres dues, doncs, força pitjors. Ja, Esteve, estàs d'acord amb mi, suposo, eh?
Sí,
amb això pel que veig. Una altra que està molt bé, Rango, aquesta pel·li del Camaleó, de les millors pel·lis de fa dos anyets, The Ring, la pel·lícula d'adaptació de la pel·lícula japonesa de terror, i The Mexican, amb el Brad Pitt i la Julia Roberts, que també està molt bé. A part d'aquestes, té una que és L'Hombre del Tiempo, amb el Nicolas Cage, que bé, que és per estirar-se dels cabells, i Un ratoncito duro de roer. Està bé, no? Això?
Sí, bueno,
i ara fa El Llanero Solitario. Mira, és amiguet de la Disney i suposo que és un home de confiança per dirigir pel·lícules d'aventures / fantasia. No sé ben bé com enfocar-ho, tampoc.
A veure, El Llanero Solitario no és una cosa de fantasia.
Clar.
A part d'això, és un héroe nord-americà, això d'entrada. A veure, el que ell ha fet durant el temps que ha fet, posem Pirates del Caribe, ha fet Pirates del Caribe, a mi, per mi, considero que és una pel·lícula fantàstica, estupenda.
Totalment.
No hi ha res a dir. El que passa que ha volgut fer El Llanero Solitario tipus Pirates del Caribe. El Llanero Solitario és un héroe nord-americà. No els hi pots tocar als nord-americans un héroe seu. Què ha passat? Que el problema que han tingut ells, com no s'ha vengut als Estats Units, o sigui, la diferència és aquesta. O sigui, no els hi toquis un héroe nord-americà. Si vols fer una cosa diferent, fes-la com van fer els Pirates del Caribe, lògicament. Estupendo, fantàstic. Però El Llanero Solitario no els hi toquis, tu.
Esteve, vist el resultat, on creuries o on has pogut esbrinar que hi ha l'error? Perquè ara estem parlant del director, de Gore Verbinski. És error del director, és error de la productora, és error de no saber interpretar bé la història que hi ha al darrere del Llanero Solitario, de Lonely Ranger.
Hi han tres coses. Comencem per la producció sencera, o sigui, han agafat tota la gent que tenien de Pirates del Caribe. Per una banda és això, han volgut fer una mena de Pirates del Caribe. La segona, posar el senyor Johnny Depp, que és un gran actor per mi, és un gran actor, i l'han col·locat igual que Pirates del Caribe, o sigui, fent el mateix paper semblat, semblat, no dic igual, sinó semblat a Pirates del Caribe. Això ha sigut un altre error. I després, el que és el guion no té res, absolutament res a veure amb el que és el Llanero Solitario. O als Estats Units se li diu Lone Ranger. No té res a veure.
Crec que en la primera part ja estem tots d'acord, fins i tot Eva, no sé la teva opinió al respecte d'aquest actor, de Johnny Depp.
Doncs sí.
Pel que hem vist d'ell.
Sí, està molt bé. I a més fa pena perquè ha dit que ho vol deixar, la interpretació, la vol deixar. Diu que li treu molt temps a la seva vida familiar i la seva vida privada. Llavors, ens perdrem un gran actor o bé, de tant en tant, el veurem fent alguna coseta.
Bueno, això és el que ha dit ell.
Però el Johnny Depp també és molt d'amiguismes en aquest sentit, el Johnny Depp, perquè amb el Verbinski i amb el Tim Burton... Per molt
fantàstic,
per molt horrible que sigui el paper, ell ho farà.
Mai dirà que no.
Però normalment ho fa bé, també s'ha de dir. Però si és un paper horrible, ell anirà a fer-lo, perquè clar, els hi deu tot aquests directors, que són els que més han propulsat la seva carrera. Per tant, també ho trobo comprensible. Però ara diu que es retira, però si arriba Tim Burton i li diu, escolta, que farem Eduardo Manos Tijeras 2.
Ho farà una altra vegada, això segur.
Seguríssim.
Això seguríssim.
Clar. Llavors, amb aquesta pel·li, que a ell li agradés el personatge de l'indi que fa, que em sembla que vosaltres, que l'heu vist, no esteu molt contents del paper que fa.
No,
perquè...
la veritat és que no. O sigui, no té res a veure amb el personatge que jo he estat dibuixant i que als Estats Units coneix perfectament el nom de... Aquí se li diu Toro. No sé si ho sabíeu, que aquí se li diu Toro, perquè és clar, als Estats Units se li diu Tonto, que és la diferència entre... A veure, als Estats Units, tonto, en l'idioma arapahou, vol dir salvatge. Aquí, com que hi havia el problema de dir tonto als països que parlem llatinoamericans, amb una paraula, lògicament, tonto no queda bé. Seria tonto, no? Llavors se li diu toro. Vale. O sigui, el personatge d'ell és molt salvatge. És una persona que no té cap problema a tallar el coll a una persona. Aquí representa una persona que, la veritat, és que no l'entenc. O sigui, en la pel·lícula t'ho juro que no l'entenc.
Clar.
El seu personatge no l'entenc, allò d'intentar fer en el senyor Lone Ranger, allò de dir-li, escolta'm, posa't l'antifaç i seràs el Lone Ranger. A veure, sí, de què va això? De què va això?
On ven aquest antifaç que jo el vull?
Oh, home, jo t'en portaré un dur. Em tinc dels Estats Units que me l'han marit.
Però potser també aporta una miqueta aquesta vis còmica a la història que el còmic no aporta, l'indi.
No, absolutament per res. Absolutament per res. O sigui, l'indi és un salvatge. El Lone Ranger és una persona que en el seu moment li van matar tota la seva família. Ell no era ranger per res. El seu pare i el seu germà eren rangers. I llavors ells, al començament de la història del 1933, que es feia per ràdio als Estats Units, ell els acompanyava, res més. Maten el seu germà, maten el seu pare, maten a tota la família que tenia al costat. I llavors ell es converteix en ranger, però no perquè li digui el senyor tonto, sinó que ell s'hi fa, clar, que vol fer-ho, per venjar-se, amb una paraula. Tant el toro o tonto com el Lone Ranger es volen venjar d'això. El tonto li van matar tota la seva família i tota la seva tribu li van matar sencera. Es volen venjar de tots els blancs que hi sigui. Llavors es troben tots dos i es vengen, però legalment. Aquesta és la situació.
L'Esteve ens ha portat ara una mica en la situació exacta de la pel·lícula. Directament havíem entrat al tema, havíem obviat una mica la sinopsi. Esteve, tu estaves obert a contactes amb la productora perquè d'aquesta manera creus que l'enfoc hagués estat un altre en la creació dels personatges i el resultat final de la pel·lícula. De fet, el Saló del Còmic de Barcelona, l'últim que hem tingut, l'última edició, es va fer una gran exposició sobre el Llanero Solitario, un gran homenatge. Per què creus que no ha arribat aquesta trucada telefònica, aquest email per contactar amb el dibuixant del còmic original del Llanero Solitario?
Si vols que et diguin, no ho sé, això. No tinc ni idea. O sigui, això és una cosa que tindria que portar les editorials espanyoles o barcelonines i parlant sobre les editorials nord-americanes. O sigui, això no em té res a veure a mi. Suposo que tenen que posar-se en contacte amb ells i llavors si es pot posar aquí. Sortosament, si pot ser d'una manera o altra que les editorials espanyoles pugui en contacte amb les nord-americanes i es pot publicar aquí, perfecte. No ho sé, jo no sé si algun dia es publicarà aquí, no tinc ni idea. De moment, jo et puc dir que fa molts anys que estic treballant amb ells.
L'Esteve, com a dibuixant i com a persona que fa anys, com ara diu que treballa amb ells, sap que allà té una bona acollida el còmic. Per això demanaria que aquí, a l'estat espanyol, es pogués publicar.
Perdó, si no és espanyol, que sigui català.
I si no, que sigui a Catalunya.
Exactament.
No sé si vols comentar alguna cosa més. Esteve, és decepció o quin seria l'adjectiu amb el qual qualificaries el sentiment que et queda després de veure com amb la teva feina el cinema és completament un altre?
Sí, completament un altre. Jo estic, com t'he dit abans, estic una miqueta decebut sobre la pel·lícula. Si es pogués fer millor, i a veure, millor, què diria jo, de fer la pel·lícula tal com és, es pogués fer la pel·lícula tal com és el Llanero Solitario o Lone Ranger, que no els hi costava res, no els hi costava absolutament res. Ho han canviat, possiblement, el millor podria ser per coses de Disney, que el que volen és vendre. Listo.
Però els ha sortit bé? I vendran? Perquè, com deies, als Estats Units,
bé,
la taquilla no ha funcionat, i quan una cosa no funciona als Estats Units, Sergio, a Europa, als Estats Units és un referent.
Hi ha vegades que es venen coses a vegades als Estats Units i tenen uns nivells d'audiència que aquí molt sovint no arriben i que sorprenen, perquè a vegades la qualitat no és la que més, potser són conceptes diferents, culturals, ells els agrada una cosa, nosaltres d'altres, moltes coincidim, però potser en aquest sentit no hem coincidit pas.
Jo sé que als Estats Units es van gastar 270 milions de dòlars per fer la pel·lícula.
Caram, tu,
N'han perdut 160.000. Per què? És el que he dit abans, fa molt rato que ho estàvem parlant, als Estats Units no li toquis un héroe, no els hi toquis. Aquí a Europa és possible que, com que no s'ha produït aquí, ni s'han fet còmics aquí a Europa, lògicament els nanos d'aquí no coneixen què és aquest personatge.
Clar.
Aquesta és la cosa que veig jo.
Clar, potser aquest és el plus per veure aquesta pel·lícula per gent que no conegui el còmic ni la història de primera mà, com a pel·lícula d'aventures d'un personatge que s'assembla al Llanero Solitario, encara rai.
Poden fer qualsevol, és igual.
Exacte.
Esteve, deixem aquest fracàs, si és que es pot dir així, o aquesta decepció, o com...
Decepció meva, decepció meva i opinió meva.
Exacte, del dibuixant i opinió teva, tot i que les xifres també de taquillatge ja ho diran, si la pel·lícula acaba tenint públic o no a les sales de cinema, també del nostre país. Anem a futurs projectes? Ens en pots avançar algun? Estàs amb l'empresa Marvel també,
bueno,
treballant?
Sí, però el que és que saps què fas? Que no puc dir res. Sobre això no puc dir res. Estic
Estàs lligat
feina.
De mans.
Sí, estic lligat de mans, de peus i tot el que vulguis. No puc dir el que estic fent. O sigui, us vaig avançar. Fa poc us vaig avançar una feina que estava fent amb el Chuck Dixon. Això té que tirar en l'aire. De que tira en l'aire i poquet a poquet l'anem fent, i això és per Marvel, això sí.
Per tant, l'Esteve Polls podem dir que continua treballant i que per molts anys, Esteve.
Gràcies.
Esteve, gràcies a tu per haver estat avui aquí, el primer making of de la temporada, i bon dia.
Bon dia.